El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I és que aquest divendres l'autor i escriptor Joan Trias presentarà el seu nou llibre, Jerseis amb caputxa, i ho farà a Cala Pruna de Pals. És un llibre que explora el despertar polític, però abans, i per conèixer el nou llibre, avui el saludem i ens visita l'autor de la novel·la, Joan Trias, al Supermatí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí en aquest informatiu comarcal, perquè tenim ganes de saber això, és a dir, què és Jerseis amb caputxa?
Molt bon dia. Bé, en realitat és un híbrid. Jo el descriuria com una crònica social i política que està escrita en primera persona perquè té molt d'autobiografia, però al mateix temps té una vocació clarament col·lectiva. El llibre arrenca amb la història d'un noi de comarques, idealista i radical, que un bon dia trenca amb el que estava fent i se'n va cap a Belfast, a Irlanda del Nord, enmig del conflicte polític, i un cop allà s'adona que no tot és el que semblava i emprèn a partir d'aquí un viatge personal i polític que el porta de Belfast a Edimburg, d'Edimburg a Saint-Jean a la Xina i després de retorn a Pals, a l'Empordà, passant per moltes altres ciutats. I una mica allò que va vivint i allò que va experimentant és el fil conductor de tot el llibre.
I d'on sorgeix la necessitat d'escriure aquesta publicació?
Bé, doncs és una idea, una història curiosa, perquè el Jerseis amb caputxa és un llibre ben diferent del que jo m'havia imaginat. Jo sóc professor a la Universitat de Ciències Polítiques i treballo en una consultoria, sóc politòleg, i per tant la meva intenció inicial era fer un assaig sobre què és i què fa un politòleg. I de fet tenia el llibre estructurat i pensat en els diferents àmbits professionals, la docència, la política institucional, la consultoria. Però a mesura que escrivia i que compartia aquests primers escrits amb persones properes, em vaig adonar que allò que connectava amb la gent no era tant els àmbits professionals, sinó més aviat les històries o les vivències que podia explicar, doncs, de quan vaig ser a Belfast i feia d'activista, o de quan vaig estar a Edimburg i treballava a l'Ajuntament d'allà, de la meva estada a la Xina, o també de quan vaig tornar a Pals i el meu pas per la política institucional. No? Eren aquestes vivències les que connectaven, i per tant a partir d'aquí vaig capgirar una mica la idea inicial i n'ha sortit aquest relat més autobiogràfic, més personal, que sens dubte és més proper i més viu que la idea inicial. No?
És a dir, és autobiogràfic, però hi ha alguna part de ficció o no?
No, la veritat és que no. És tal qual ho he viscut i tal qual doncs, ho he explicat. Sí que he intentat, doncs, en algun passatge, potser no és tot exactament fil per randa, però podríem dir que és alguna llicència literària, una manera d'escriure-ho perquè el relat flueixi, però tot el que s'hi explica doncs, m'ha passat i és així. Sí.
En aquest cas, també no parlàvem del despertar polític. Què vol dir això?
Sí, aquesta crec que és la idea més interessant o que a mi més m'agrada del llibre, perquè malgrat ho explico des d'una història personal, que és la meva, el que intenta el llibre és explicar, com tu bé dius, el despertar polític i social de tota una generació, de la generació dels 80, que és la meva. I una mica és retratar aquell moment de joventut en què ens rebel·lem, en què lluitem contra les injustícies, en què d'alguna manera busquem el nostre lloc al món. No? Penso que totes les generacions tenen aquest moment, són aquells anys de joventut i que després van més enllà, i jo trobava que s'havia escrit molt sobre la joventut política de la transició, i és lògic i normal per aquell moment, però en canvi de la generació que havíem viscut després de la transició, ja en aquests primers anys de democràcia, una democràcia encara incipient, s'havia retratat poc aquest moment d'obrir els ulls al món, no? I de començar a fer-nos un lloc i de revelar-nos com a joves i de reivindicar-nos. No? I per tant el llibre el que busca és, com deia, a través d'un relat que és personal, apel·lar a tota una generació de joves i a tot un camí que hem fet d'uns anys cap aquí. No?
Em deies, no?, que tothom viu aquest despertar polític. A vegades diuen, no?, que les generacions més joves potser estan més adormides. Passa? És a dir, estan més adormides o creus que sí que hi ha un despertar polític?
Jo no acabo de creure que estiguin més adormides. El que crec és que realment hi ha cicles, no?, a la societat i a la política. Hi ha alts i baixos, no?, hi ha moments de més efervescència i moments de menys. Certament, i també era una de les motivacions d'escriure aquest llibre, certament avui vivim un moment social i polític molt, molt complex, no? I fins a cert punt molt descoratjador, no? En pocs anys cap aquí, l'ocupació i la guerra a Ucraïna, el genocidi a Palestina, els Estats Units de Donald Trump, tot el que estem vivint, el desencís polític també a casa nostra, no? Després d'aquests anys de procés. Però penso que malgrat tot, i potser precisament per això, és més important que mai apel·lar a les generacions i a la joventut, a no perdre l'esperança, a no perdre els ideals, no? A continuar lluitant pel que creuen i per la societat que volen. I per tant, una mica el llibre també busca, com a missatge final o com a reflexió final, apel·lar a la joventut a continuar lluitant, perquè al cap i a la fi els grans canvis i les grans transformacions no venen d'un dia per l'altre, sinó que són fruit de processos llargs, amb avenços i amb retrocessos. I per tant, també una de les idees que dic al llibre és que moltes vegades no són les lluites èpiques, sinó la resistència i la perseverança les que fan les autèntiques revolucions.
Per tant, llegint aquest llibre, podem també entendre situacions actuals en la política?
Sí, una mica és el que té el llibre com a crònica, és precisament això, repassa les últimes dues o tres dècades, doncs des d'un punt de vista d'aquesta història que vaig fent en diferents ciutats i que situa Belfast, i per tant també té un caire més internacional, i que torna cap a casa. Al final hem viscut dues o tres dècades de vaivents socials i polítics molt, molt intensos. Com a joventut, jo encara recordo, doncs, ho he viscut els anys de Pujol a Catalunya, d'Aznar a Espanya, però després hem viscut, doncs, des dels anys de l'Estatut fins als anys del procés, des de la crisi econòmica al 15M, no?, els nous partits, després la crisi del Covid. A nivell internacional també ho explicava abans, no?, tots els canvis, els Estats Units d'Obama, que ara són els Estats Units de Trump. Per tant, aquí hi ha moltes claus que el llibre va repassant a través d'aquests viatges, doncs, a Belfast, a Edimburg, a la Xina, a la Haia, hi ha diferents, també de retorn cap a casa, a Pals, a Girona, a Barcelona, i es van traçant, com dic, històries personals que lliguen, o que no es poden deslligar d'un context social i polític que jo l'he viscut, doncs, des de l'efervescència de la joventut i la rebel·lia màxima, doncs, fins a una evolució també personal i de maduresa, no?, i amb reflexions diverses que es van desgranant en el llibre.
El fet d'haver viatjat, no?, en diferents punts, no només d'Europa, sinó del planeta, fa que també puguem veure una visió des de fora dels problemes que teníem aquí o de les situacions polítiques d'aquí?
Sí, sens dubte. Jo crec que qualsevol que ha viatjat, siguin estades curtes o llargues, doncs és una experiència que t'enriqueix i que et permet agafar perspectiva. Ja dic, encara que sigui una estada curta o si és llarga, doncs potser una mica més, no? Però et dona perspectiva. I en aquest llibre, doncs, també arrenca Belfast, perquè és quan jo estudiava Ciències Polítiques, doncs me'n vaig anar allà, enmig del conflicte, i també veure, en un moment en què ho tenia també molt, molt, molt idealitzat, en els moments de joventut, veure la duresa d'un conflicte també et fa adonar de les circumstàncies diferents que poden viure altres llocs, no? Especialment al nostre país, en aquests anys que també han estat convulsos i que també hem viscut i encara vivim, doncs, moltes coses, no? Sens dubte hi ha aquesta visió de diferents països i diferents realitats, però sí que a mi m'agrada destacar també del llibre que Pals i l'Empordà atreveixen tota aquesta narració, no? Perquè és molt diferent haver viscut, haver nascut, haver crescut en un poble, en una casa de pagès, en una família tradicional, haver-te socialitzat en un entorn rural, és molt diferent que haver-ho fet des d'una ciutat, no? I per tant el relat que faig i que es narra a través del llibre, a través dels viatges, sempre està travessat per aquests orígens molt locals que jo reivindico, vaja, igual que vosaltres ho feu reivindicant-ho des de les ràdios locals, no? També hi ha aquest punt en comú de reivindicar allò que és més proper.
És a dir, m'està quedant molt clar que Pals i l'Empordà té un pes important, no?, en aquest llibre.
Sí, molt, molt, molt. Hi ha moltes històries també vinculades a la societat, a la comunitat, si ho podem dir d'aquesta manera, local, jo he estat bastants anys implicat en la política local, al govern, a l'oposició, en partits tradicionals, en agrupacions de lectors petites, independents, per tant, amb una trajectòria variada, i d'aquí en surten moltes reflexions, no? Potser em quedaria, només per posar-ne un exemple, abans sentia en Miquel 40, doncs, que parlava també doncs, reivindicant aquest quilòmetre zero, aquesta proximitat, una de les històries que hi surten o de les que s'expliquen és el moment en què s'enderroquen les antenes de Ràdio Liberty de Pals, que segur que molts recordaran, i que s'obre, a través d'aquesta caiguda de les antenes de Ràdio Liberty, s'obre tot un debat sobre la preservació del medi natural, de les dunes litorals. No? El poble va redescobrir 33 hectàrees d'una zona verge, de pinedes, de dunes, i per tant aquí hi va haver tot un debat per preservar aquella zona, no? I perquè no passés com en molts altres punts de la costa, del litoral, que s'han anat construint. I per tant aquesta història de la caiguda de les antenes de Ràdio Liberty, de la preservació de la natura, del parc natural que es va acabar aprovant el 2010 i així, és un moment en què a mi em va agafar a Pals, a l'Ajuntament, amb responsabilitats polítiques i també entre moltes altres històries s'hi explica, i crec que és una de les reflexions també interessants de preservació del territori i de cura del que és nostre i del que és proper, no? I el que hem de cuidar i estimar.
Estem parlant amb Joan Trias, que és l'autor de Jerseis amb Caputxa, que es presentarà aquest divendres a Cala Pruna de Pals. A quina hora?
Doncs serà, com molt bé dius, a Cala Pruna, a les 7 de la tarda, i evidentment tothom hi és convidat, convidada. A mi em farà molta il·lusió de retrobar-nos amb tothom qui vulgui gaudir d'aquesta estona, on hi haurà reflexions personals, hi haurà anècdotes, segur que riurem i segur que ens ho passarem molt bé.
Abans d'acabar, no sé si ja un cop publicat aquest llibre ja en prepares d'altres.
A mi m'agrada dir que sóc un politòleg, vull dir, no un escriptor, sinó un politòleg que ha escrit un llibre. Aleshores, el procés d'escriure, la veritat és que l'he gaudit molt i m'han sortit moltes altres idees i molts altres fils per estirar, però igual que aquest llibre que s'ha anat fent a foc lent, també penso que aquestes altres idees doncs, els hi donaré temps, no hi ha un pla predeterminat. I en tot cas, si algun dia doncs, estiro algun d'aquests fils i en surt alguna altra publicació, sens dubte us ho faré saber i espero doncs, que tingui l'oportunitat de venir-vos a explicar.
Doncs bé, Joan Trias, que vagi molt bé la presentació d'aquest divendres.
Moltíssimes gràcies, allà us hi espero.